Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El retorn de l'oncologia pediàtrica al Taulí podria passar per una entesa entre l'Hospital de Sabadell i la Vall d'Hebron. Així ho considera la directora del Servei de Medicina Pediàtrica sabadellenca, Pepi Rivera. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un any després que l'oncologia pediàtrica marxés a la Vall d'Hebron, Rivera considera que recuperar-la només es pot fer de mutu acord entre els dos centres. Són declaracions al Notícies Migdia.
Yo creo que nosotros tenemos que hablar conjuntamente con nuestro centro de referencia, que es Vall d'Hebron, y llegar a un acuerdo de cómo podemos atender de la mejor manera a nuestros pacientes, ofreciéndoles toda aquella alta tecnología que puedan requerir, pero ofreciéndoles también proximidad y con un acuerdo correcto entre Vall d'Hebron y Parc Taulí, poder presentar al departament, al CatSalut, para que nos acepte esa propuesta.
Rivera també assenyala que el Taulí ha crescut molt en tecnologia i infraestructures i, per tant, podria assumir bona part dels pacients oncològics de pediatria derivant només casos molt concrets.
La pròrroga dels ERTOs fins a finals de setembre és encertada sota el punt de vista del Gremi de Fabricants i de Comissions Obreres.
Tant des de la patronal com des del sindicat consideren útil aquesta eina per evitar la mort de les empreses en plena crisi post-Covid, així com per esquivar un nou augment dels treballadors que acaben a l'atur. A més, les dues parts també defensen la necessitat de regular el teletreball.
I en esports, el Sabadell podria jugar enfrontaments amistosos abans del Playoff Express.
La Federació Espanyola ha autoritzat aquest tipus de partits a mode de preparació, tot i que jugarien sota un estricte protocol de seguretat. De moment, els arlequinats tenen emparaulats enfrontaments contra l'Europa i el Sant Andreu.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 25 graus a Sabadell i el cel s'està ennuvolant. Hem d'esperar canvis després d'aquests dies amb molta calor i temps estiuenc. Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim nuvolositat abundant a molts punts del territori català i és que les nuvolades han crescut a gran part dels punts de muntanya de Catalunya i, a més, també s'han barrejat amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. Això ha fet que avui la temperatura fos una mica més baixa que la d'ahir, però tot i així hem tingut valors al voltant dels 35 graus de màxim a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. Aquests núvols que s'han desenvolupat ens podran deixar al llarg de les properes hores algun un ruixat de caràcter local a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. Ja de cara a la jornada de demà hem d'esperar una primera meitat del dia en predomini del sol, només en presència d'intervals de núvols baixos, principalment a punts del litoral i prelitoral, i en especial a la meitat sud, i també algunes boires boirines a punts de l'interior. A partir de llavors, a partir del migdia, creixeran nuvolades novament a punts de muntanya i també n'arribaran a partir del vespre a punts del terç oest. Aquestes nuvolades, tant les que creixin a punts de muntanya com les del terç oest, ens podran deixar alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada. Demà la temperatura serà similar a la del dilluns. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, la situació va tornant a la normalitat mica en mica a la xarxa viària més propera a Sabadell. A aquesta hora trobem retencions en diferents punts. Comencem per la C58, on hi ha 2 quilòmetres de retencions al seu pas per Sant Quirze en sentit nord. També hi ha retencions a Barberà a la B30, 1,5 quilòmetres en sentit sud i per enllaçar amb l'autopista del Vallès, i també a Barberà, però en aquest cas a la P7, 2 quilòmetres de cua en sentit sud i també per enllaçar amb el lateral de la P7 amb la B30. Pel que fa a Barcelona, situació bastant tranquil·la, només trobem un punt de retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i el districte de Nou Barris en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La directora del Servei de Medicina Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell, Pepi Rivera, estén la mà a la Vall d'Hebron per pactar el retorn de l'oncologia pediàtrica al Parc Taulí. Rivera ha assenyalat en una entrevista al Notícies Migdia que cal que els dos centres sanitaris presentin una proposta conjunta al Departament de Salut per recuperar el servei tal com estava abans del seu trasllat a Barcelona.
Després de l'aprovació al Parlament de dues resolucions a favor de retornar la unitat d'oncologia infantil al Taulí, la directora del Servei de Medicina Medicina Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell, Pepi Rivera, considera que s'ha fet un pas endavant perquè el govern català rectifiqui. Des del seu punt de vista, cal que el Parc Taulí i el seu centre de referència, la Vall d'Hebron, redactin un pla per repartir-se el servei com abans del trasllat de l'any passat.
Es cierto que Parc Taulí ha crecido desde el punto de vista tecnológico, de infraestructura, de farmacia, de servicios centrales acompañantes y, por tanto, tenemos un poquito más de capacidad que teníamos antiguamente y esos son los últimos 10-15 años, pues hemos avanzado muchísimo tanto en tecnología como en especialización. Pero ya estábamos derivando los pacientes que realmente nosotros no podemos atender si hay otro centro que pueda hacerlo con mayores garantías.
Des que els pacients han d'anar a Barcelona per tractar-se dels càncers infantils, nombroses veus a la ciutat s'han aixecat per recuperar el servei. Per arribar a aquesta pressió popular permetrà que el Taulí pugui tornar a oferir aquest suport de proximitat.
Ya habíamos elaborado un plan de seguimiento que estaba pendiente de revisar periódicamente. Yo creo que esto lo que nos da es un poquito más de fuerza y sobre todo sentimos muchísimo orgullo del apoyo desde el punto de vista de nuestra sociedad.
Rivera ha recordat que el Servei d'Oncologia Pediàtrica havia estat 40 anys actiu abans que Salut traslladés les competències a la Vall d'Hebron.
I no deixem l'àmbit sanitari perquè els centres d'atenció primària han recuperat el calendari vacunal habitual. Durant el pic màxim de la pandèmia només s'han posat vacunes fins als 15 mesos, mentre que des de la fase 2 s'han recuperat les vacunacions dels 3 anys en endavant. La responsable del Servei de Gestió Integral de Vacunes dels dos Vallesos, Carme Bernils, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
A diferència del que ha passat en altres territoris, a Catalunya i més concretament al Vallès Occidental, el percentatge de vacunació no ha baixat de forma escandalosa durant el confinament. Segons les dades aportades avui per Carme Bernils, l'índex de vacunació només ha disminuït un 1% arran de la pandèmia, amb la qual cosa la protecció de grup està garantida en tot moment.
Si l'increment és molt important de no vacunats, aquesta protecció de grup la perdem. I també hem de ser responsables perquè hi ha molts nens que per patologia no es poden vacunar. I aquests són uns dels grans beneficiats de la protecció de grup. Poden ser nens amb tractaments oncològics o immunodeficiències diferents i, clar, és preocupant que aquests nens doncs, estiguin en un entorn amb altres nens que no estiguin correctament vacunats.
De fet, les vacunes dels 2 als 15 mesos s'han subministrat als CAPs amb total normalitat, tot i que alguns pares poden haver tingut certes reticències a l'hora de portar els seus fills als ambulatoris en plena crisi sanitària.
Fins als 15 mesos no hi ha hagut retards. També és cert que poden haver-hi hagut algunes famílies que han tingut por i han sigut més reticents a l'hora de portar els seus fills als nostres centres. Però per les altres edats, com que ja porten la primovacunació, tots aquests menors, fins als 15 mesos, a fer que enredarim alguna dosi per un parell de mesos en els nens de 3 o 6 anys, això no implica cap risc per ells.
Des de l'entrada de la fase 2 de la desescalada, però, el calendari vacunal s'ha anat normalitzant i a dia d'avui tots els infants amb vacunes pendents ja les poden rebre. Bernils ha recordat que, tot i que algunes dosis es posin amb 2 o 3 mesos de retard, el fet que siguin recordatoris no implica baixar la immunitat de grup.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Comissions Obreres i el Gremi de Fabricants coincideixen en demanar una regularització del teletreball com proposa el govern espanyol. Sindicat i patronal valoren positivament que els treballadors puguin fer la feina des de casa, però sempre tenint en compte que es garanteixin els seus drets com quan són al lloc de treball. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres a la comarca, ha demanat responsabilitat a les empreses.
Que hem de tindre una eina molt important com pot ser el teletreball, que pot ser estalvi per l'empresa per assumir allò que ha d'assumir doncs, les eines també s'ha d'assumir quin és el cost que pot suposar per al treballador o la treballadora treballar a la seva casa, les normes de prevenció de riscos laborals ho s'han de tindre en compte, els horaris, la desconnexió digital i demés. Això ha d'estar i més coses, no? Però això ha d'estar damunt de la taula.
Ho ha dit en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
Una entrevista on també hi ha participat Núria Aymerich, presidenta del Gremi de Fabricants. La patronal sabadellenca i el sindicat també han coincidit en demanar a les administracions que prioritzin la recuperació econòmica de les petites i mitjanes empreses. Una de les maneres de fer-ho per a Aymerich és facilitant la seva contractació.
Si nosaltres tenim centres tecnològics que homologuin i que certifiquin amb rapidesa, si nosaltres tenim una administració propera al ciutadà, si fem una agilitat administrativa com cal i, per tant, donem suport a la indústria, donem ajuts a la innovació, fem agilització administrativa, contractem a les empreses d'aquí molt abans que les de fora. Jo crec que tindríem un país que hauríem de saber aprofitar que una situació tan bèstia i tan dura com la que hem viscut pot comptar amb elements que ara sigui el moment de fer que es posin en marxa.
Finalment, tots dos actors també valoren de forma positiva que s'hagi allargat el període per poder presentar ERTOs. Des del seu punt de vista, és una bona mesura per preservar els llocs de treball i permetre que les empreses mantinguin la seva activitat.
Entitats i partits polítics han presentat prop de 900 propostes a l'equip de govern perquè les incorpori al pla de xoc post-Covid-19 a la ciutat. Així ho ha confirmat avui el regidor Eloi Cortés en funcions de portaveu després que s'hagi acabat el termini per fer aportacions al document que ha de pal·liar els efectes de la crisi social i sanitària derivada del coronavirus.
Cortés assegura que ja s'estan analitzant totes i cada una de les propostes rebudes per decidir quines són assumibles.
S'està treballant a nivell intern per valorar totes les propostes, també valorar-les principalment a nivell tècnic, per veure si eren factibles o no, veure quines ja estaven recollides d'alguna manera en el pla. Llavors, a partir d'ara, el que es farà és fer el retorn a totes les entitats i partits que han fet propostes, doncs, per acabar de tancar el document i portar-lo a aprovació.
El pla de xoc post-Covid s'aprovarà de forma definitiva en un ple extraordinari. No obstant això, mentre no arriba aquest tràmit, ja s'estan posant en marxa algunes de les mesures incloses per donar resposta a les necessitats dels sabadellencs. Entre aquestes en destaca la inversió per fer possibles els casals d'estiu, malgrat l'augment de mesures de seguretat per prevenir possibles contagis de coronavirus.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
La ciutat continua recuperant el pols després del confinament. Una nova mostra d'això que us diem és la reobertura des d'avui dels 12 centres cívics de Sabadell. Igual que va passar amb les biblioteques, per accedir-hi cal demanar cita prèvia. A més, de moment, espais com les sales relacionals no s'obriran als usuaris.
Els centres cívics sabadellencs s'han adaptat a la nova realitat i caldrà seguir estrictes mesures de seguretat per fer-ne ús. Les ha detallat la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, en declaracions a Ràdio Sabadell.
Les mesures, evidentment, de prevenció i de seguretat en tots els equipaments municipals hi seran. Gels per entrar, mascareta per utilitzar dins dels centres cívics i l'aforament ara, segons la Generalitat, anirà en funció dels metres quadrats de cada centre cívic. Per tant, el que sí que hem de tenir molt clar és que obrim els centres cívics, però que els obrirem amb totes les garanties de seguretat possibles, perquè el que no podem permetre és que tinguem qualsevol tipus de contagi dintre dels nostres equipaments municipals.
La situació serà aquesta durant algunes setmanes, almenys fins a mitjan del mes de juliol. Aleshores es farà una valoració sobre si es pot fer un pas més i mantenir aquests equipaments oberts també durant el mes d'agost. Aquesta és, si més no, la voluntat del govern municipal. Marta Morell.
La previsió del govern, tal com està en el pla post-Covid establert, és obrir tots els centres cívics de la ciutat, però això sí, també haurem d'anar veient les demandes de les entitats que tenim per acabar donant uns funcionaments en els centres cívics.
Pel que fa a les entitats que vulguin fer ús dels diferents espais dels centres cívics per fer-hi activitats, també ho hauran de sol·licitar prèviament. Segons la tinenta d'alcaldessa de Participació, ja han rebut les primeres peticions que ara hauran d'estudiar.
D'altra banda, avui també s'han reprès l'activitat de les sales d'estudi de les biblioteques municipals, uns espais que s'havien mantingut tancats malgrat l'obertura dels equipaments a principis de mes.
Per poder entrar a les sales d'estudi, que acolliran els estudiants que preparen les proves d'accés a la universitat, cal demanar cita prèvia. A més, la seva reobertura coincideix amb l'entrada en vigor avui dels horaris d'estiu de les biblioteques, que no obriran els caps de setmana. Podeu consultar tots els horaris al web sabadell.cat.
L'Ajuntament augmenta els recursos que destina a programes i iniciatives de foment de l'esport a la ciutat, sobretot en col·lectius com els infants i els joves. Es tracta d'una mesura inclosa en el pla de xoc post-Covid que es traduirà en el reforç de les accions ja existents. La Junta de Govern Local ha aprovat avui les condicions del programa Esport al Jove als Barris i l'obertura del termini per optar subvencions per l'organització d'activitats esportives, tots dos afectats per aquest increment pressupostari.
El programa Esport Jove als Barris, que el curs que ve arribarà a prop de 300 infants i joves entre 8 i 18 anys, augmentarà el seu pressupost en 10.000 euros respecte al curs anterior. Amb tot arribarà als 105.000 euros. Aquesta partida es distribuirà entre Can Puigcener, Torreromeu, Les Termes, Sant Julià i Can Uriac, barris on s'impulsa la iniciativa. El regidor Eloi Cortés, en funcions de portaveu, ha destacat la importància d'aquest programa en el context actual.
La idea és que d'aquesta manera doncs, infants i joves en risc d'exclusió es puguin beneficiar dels beneficis que té per la inclusió i la cohesió social l'esport i especialment doncs, considerem important impulsar aquest projecte que es pugui dur a terme després de tota l'etapa que hem viscut de confinament i de Covid-19 que encara reforça més la necessitat de programes com aquest als barris de la nostra ciutat.
Al marge d'aquest projecte també s'han obert les subvencions per a entitats que organitzen activitats esportives que passen dels 117.000 euros de l'any passat als 135.000. Cortés ha apuntat quines entitats poden optar aquest finançament.
Si poden presentar això a les entitats i clubs que estiguin inscrites al registre municipal, que hagin organitzat activitats esportives, els que són els criteris que són similars a la resta de projectes, en aquest cas bàsicament doncs, van destinat a promoure l'esport escolar i la promoció de l'esport femení.
L'any passat es van beneficiar d'aquestes subvencions 45 projectes esportius dels 48 que s'hi van presentar.
Més notícies en format més breu. Ja es poden recollir les invitacions pels espectacles culturals de l'estiu.
Des d'avui ja es poden recollir les entrades pels espectacles d'aquesta setmana en els equipaments on se celebraran. Totes les activitats, menys les familiars, són gratuïtes, es duran a terme a l'aire lliure i es mantindran les distàncies de seguretat. Un dels canvis en la programació anunciada fa unes setmanes és que l'autocine es durà a terme a l'aparcament del Bosc de Can Deu els dissabtes a les 10 del vespre. També en sabem la programació. Començant per aquest dissabte, podrem veure Gris, Viernes 13, Paràsitos i Baiana.
Una vintena de joves migrants nouvinguts participen a la quarta edició del programa El Jove Sabadell t'acull.
Avui han arrencat les activitats d'aquest projecte d'acollida que durarà fins a finals d'any. Durant les pròximes 5 setmanes, els joves rebran classes de català i faran activitats esportives i culturals per conèixer la ciutat i l'entorn. A partir del setembre es farà un acompanyament més personalitzat de cada jove.
La Crida per Sabadell celebra l'arrencada dels casals d'estiu i dona suport a les entitats i professionals del lleure.
La formació anticapitalista considera que es tracta d'un col·lectiu menystingut en el sector educatiu i que ara té la gran responsabilitat de recuperar la sociabilització dels infants. Alhora demanen a l'Ajuntament que els doni suport no només econòmic i a la Generalitat que faciliti la cessió d'espais a aquestes entitats.
Sabadell commemora el Dia de l'Orgull amb dues marxes simultànies aquest diumenge en què han participat més de 200 persones.
Entre les reivindicacions que s'han fet durant la jornada, que ha transcorregut amb un to completament festiu, hi havia una llei estatal que empari el col·lectiu LGTBI i reconegui la diversitat de gènere. Així ho recollia el manifest amb motiu del 28 de juny, que ha estat llegit per l'activista trans Clara Palau, membre de Cal Enredus, organitzadora de la mobilització.
Exigim que s'aprovi una llei d'àmbit estatal que empari a les persones dels col·lectius LGBTI i que reconegui l'autodeterminació de gènere. No necessitem el permís de ningú per ser. Som i diem prou. Prou de discriminació, prou de viure en la marginalitat.
Les dues marxes en sortir de la plaça del Pi i la plaça de la Creu han culminat a la plaça Doctor Robert, on s'ha tornat a llegir el manifest.
Fa dos anys, quan el periodista Víctor Colomer es va jubilar del Diari de Sabadell, va començar a escriure a casa i va enviar contes i relats a diversos concursos. Ara just acaba de guanyar-ne un gràcies al seu llibre Contes tristos del procés. Es tracta del 28è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, dotat amb 1.000 euros i amb la publicació de la seva obra per l'editorial Pagès Editors.
Els premis, convocats pel col·lectiu Cala Cultura i la Regidoria de Cultura de l'Ametlla de Mar, s'hi han presentat 28 finalistes, però només l'obra del sabadellenc Víctor Colomer ha estat la guanyadora narrativa. L'autor explica la satisfacció doble d'endur-se aquest reconeixement.
Un, perquè jo estiuejo a Calafat, que és una de les organitzacions de l'Ametlla de Mar, i un altre perquè era el premi era la publicació d'un llibre. I això pensava que, ostres, que aniria fantàstic que si guanyés aquest premi, doncs publicarien un llibre i això seria fantàstic.
A Contes tristos del procés, el lector troba diversos relats de política catalana, cada un d'ells inspirat en un clàssic de la literatura universal. Així, per exemple, Carles Puigdemont protagonitza un relat de Jorge Luis Borges, Jordi Cuixart de La taronja mecànica d'Anthony Burgess i Quim Torra i Jesucrist en l'Evangeli segons Sant Mateu. Colomer explica com li ha donat la volta a una temàtica tan tractada com és el procés, sense deixar de banda l'humor ni la ciència-ficció.
I no deixem la literatura perquè Copacabana és el nou llibre de l'escriptor i professor Xavier Gual, resident a Sabadell des de fa 18 anys. En aquest nou llibre, l'autor ens ofereix una selecció de 14 històries de temes diversos i quotidians, com són la solitud, les inhumanes condicions laborals, les religions del futur, el feixisme o les addiccions a les noves tecnologies.
Xavier Gual és professor de secundària a l'Institut Ferran Casablanques i periodista. Col·labora habitualment amb mitjans com el suplement Criatures del diari Ara i a l'emissora RAC1. I ara acaba de publicar amb l'editorial El Cep i la Nansa el seu tercer recull de narracions. Es tracta d'un seguit de contes plens de sorna i crítica social que han anat recopilant al llarg dels anys i que han encadenat per les conseqüències que provoca el canvi climàtic i les accions dels seus personatges.
Aquí em va agradar bastant el tema que anem cap a una societat més caòtica, no? Amb el canvi climàtic de fons, doncs aquesta calor que ens provoca un cert caos social i anem com abandonant aquesta tradició de cultura mediterrània, no? I bàsicament en trobem històries més o menys costumistes amb un punt surrealista, moments en què descol·loquen els personatges, es mouen a partir d'unes directrius, però després ens trobem una mica una sorpresa, no? I aprofito bastant per fer una crítica social a costums nostres o a la nostra pròpia realitat, no?
L'autor reconeix que entre els seus referents a l'hora d'escriure la seva darrera obra trobem l'estil satíric d'escriptors com el sabadellenc Joan Oliver. De fet, Gual forma part del col·lectiu Pere Quart i assegura que sempre l'ha acompanyat aquest punt de vista surrealista que ha impregnat els seus escrits.
Amb narrativa curta m'agrada molt fer una certa crítica, humor, sàtira, no? A vegades em fico més amb els poderosos, d'altres més un costumisme més íntim, no?, de familiar, i m'agrada fer aquest punt de broma, no?, donar-li voltes. Són persones que tenen certes obsessions i es fan preguntes, però entren en bucle, no?, per entendre'ns, i toco molt temes que em venen molt de prop, per exemple, tot el tema dels instituts, no?, soc professor de secundaris de fa molts anys, i tot allò que genera el contacte amb les famílies, els fills, aquestes relacions.
Xavier Gual és llicenciat en Filologia Catalana i com a escriptor ha publicat la novel·la Els Tripulants, Premi de Narrativa Ribera d'Ebre 2000, i el recull de contes Delirium Tremens, Premi Mercè Rodoreda de l'any 2000.
Elisabet Casanovas protagonitza Drama, la nova sèrie de TV3 que s'estrena aquesta nit. La sabadellenca dona vida a l'Àfrica, una noia jove que transmet una visió femenina i empoderada de les coses i fuig d'estereotips. Drama és una comèdia canalla i amb un peu en el drama, que va començar a gestar-se ara fa 3 anys en els caps dels seus creadors, els guionistes Dani Amor, la també sabadellenca Charlie P i Oriol Pérez, que ha estat dirigida per Ginesta Guinda. És la nova aposta de la cadena per enganxar els joves millennials i de la generació Z tots els dilluns a la seva graella. La sabadellenca Elisabet Casanovas explica part de la trama de la vida de l'Àfrica que tot just canvia quan descobreix que fa 2 mesos es va quedar embarassada i no sap de qui.
Definiria que és una sèrie que parla sobre un tema que ens apel·la més del que ens pensem, que és l'avort, i jo crec que hi ha una reivindicació en el personatge protagonista de no voler passar la decisió que ha de prendre envers això i les accions que ha d'accionar, decideix no viure-ho sol. Aleshores, pren la decisió de compartir-ho amb els possibles pares, perquè recordo que ella no sap de qui s'ha quedat embarassada, però tampoc li interessa, simplement vol fer-ho saber.
TV3 estrena avui a les 10:05 de la nit els 2 primers capítols de Drama, la nova sèrie que a través de l'humor irreverent vol connectar amb els més joves ensenyant la seva realitat d'avui en dia.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit. Torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada. Busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara també a Spotify, iTunes i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, iTunes i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les, amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
És Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant dels Mossos d'Esquadra, perquè 50 agents del cos han estat investigats per possible mala praxi de 34 actuacions post-sentència del judici del procés. D'aquestes 34 actuacions que són objecte d'investigació en l'auditoria que s'ha fet, la més gran que s'ha fet en el cos, la meitat ja estan judicialitzades, totes elles a instància de denúncies d'entitats. Les 17 restants segueixen un procés intern per part dels Mossos amb l'objectiu de depurar responsabilitats. Sanitat xifra en 28.346 el total de morts per coronavirus a Espanya, 3 més que aquest diumenge.
Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 12 defuncions en els últims 7 dies, 5 de les quals a Madrid i una a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 248.970 casos confirmats per proves diagnòstiques, 200 més que el total de diumenge.
El 80% dels espanyols creu que la crisi de la Covid-19 mostra que cal més cooperació europea.
Així ho determina l'estudi Think Tank del Consell Europeu de Relacions Exteriors, mentre que només un 9% dels espanyols considera que la integració europea ha anat massa lluny. Així mateix, el 52% dels enquestats pensa que la Unió Europea no ha estat a l'altura durant la pandèmia, malgrat reconèixer que ha tingut un paper important.
I un últim apunt, els estats membres de la Unió Europea han tancat aquest dilluns la llista de països considerats segurs de cara a la reobertura de fronteres. En aquesta llista no hi ha els Estats Units, Rússia, el Brasil i Cuba. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, llum verda als amistosos abans de la disputa del Playoff Express. En la seva última circular, la Federació Espanyola de Futbol autoritza els equips a organitzar aquests partits de preparació, això sí, sota un estricte protocol de seguretat.
Com ara que hauran de ser a porta tancada i que s'haurà de documentar que tots els participants en l'amistós han donat negatiu al test PCR com a màxim una setmana abans del partit. El Centre d'Esport Sabadell té aparaulats des de fa dies dos enfrontaments contra l'Europa i el Sant Andreu, dos dels quatre equips catalans que han de disputar el playoff d'ascens a segona B. Amb aquest vistiplau federatiu, la direcció esportiva del club treballa ara per quadrar agendes i jugar tots dos amistosos amb la necessitat de fer-se un únic test. Tot per agafar ritme competitiu abans de l'eliminatòria contra l'Atlético de Madrid B, prevista pel diumenge 19 de juliol a Algeciras. El valencià Òscar Fernández ha estat l'entrenador del filial Matalassé les dues últimes temporades.
Molta gent de la que està jugant ara és el segon o tercer any en segona B, encara que siguen joves, perquè per exemple estem parlant de Camello i Camello l'any passat ja juguem nosaltres i és dels més joves, Òscar Clemente, Manu Sánchez, Darío, que ara està lesionat però bueno, està ja quasi recuperat. Entonces n'hi ha molta gent que la segona B la coneix molt bé. Això, en la exigència que té l'Atleti de Madrid, que per fer-hi alguna similitud és molt paregut al primer equip, pues és un equip molt intens, molt dur i que va estar molt bé la eliminatòria.
Els homes d'Antonio Hidalgo han engegat avui l'antepenúltima setmana d'entrenaments abans de l'inici d'aquest Playoff Express.
El sènior femení de l'OAR Gràcia jugarà Divisió d'Honor Plata la pròxima temporada. L'entitat gracienca ha acceptat la invitació de la Federació Espanyola d'Handbol després de la renúncia ara fa una setmana de Puig i Eivissenc.
El club havia comunicat els primers moviments de cara a la pròxima temporada. El principal a la banqueta, amb Carol Carmona agafant les regnes del primer equip en substitució de Dani Lara.
Consolidar el projecte de tenir el primer equip femení en Divisió d'Honor Plata. Tenim un projecte amb molta solvència, amb jugadores que venen de baix amb molta qualitat, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar en el primer equip. És un repte personal i col·lectiu també, que agafem amb moltes ganes i sobretot amb molta il·lusió i volem gaudir conjuntament amb la nostra afició de la temporada.
Les gracienques, a més, ja coneixen el calendari de la temporada vinent. El debut serà al carrer Bocaccio amb la visita de l'Handbol Sant Joan d'Espí al cap de setmana del 27 de setembre.
I un últim apunt, Àlex Llamas torna a Catalunya per continuar amb la seva carrera de jugador. L'ala sabadellenc, fins ara a l'Osasuna Magna, s'incorpora a la indústria Santa Coloma, s'ha dit, per una temporada i, per tant, podrà seguir a l'elit del futbol sala. De no haver sorgit aquesta opció, Llamas ja tenia una altra destinació escollida.
És un plus perquè així puc estar al costat del meu fill, i és el millor que ha pogut passar. Anava a marxar al Club Nació Sabadell perquè no hi havia l'opció d'anar a Santa Coloma i pues mira, vaig rebre una trucada de Javi Rodríguez que volia que anés i al moment ja es dic que faria tot el possible per anar.
El moviment del Sabadellenc ha sortit a la llum després que l'Osasuna Magna acabés la temporada de la pitjor manera possible. Mig minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 29 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.